Es mediodía, son las 11 en Canarias. A esta hora, el Ministerio de Sanidad reúne a las comunidades autónomas para concretar el mecanismo de envío de vacunas a Ceuta. Aldo Gómez.
Una reunión de la Comisión de Salud Pública que va a servir para activar el mecanismo de colaboración entre comunidades autónomas. El encuentro es telemático. Marina Fernández.
Reunión extraordinaria entre el Ministerio y representantes de todas las consejerías para coordinar este mecanismo y que los territorios, con dosis disponibles, donen sus vacunas a Ceuta mientras la ciudad repone sus existencias. Sanidad, según la ministra Mónica García, ya está trabajando con los equipos de salud pública de Ceuta en el despliegue de los programas de inmunización. Como marca el protocolo aprobado hace apenas dos meses por la propia Comisión de Salud Pública. Esa estrategia prioriza para los migrantes tres grupos de vacunas: la triple vírica, por el aumento de brotes de sarampión, la de poliomielitis, para mantener la protección frente a una enfermedad en fase de erradicación mundial, y tétanos difteria, para prevenir casos y brotes. El objetivo es garantizar una protección rápida a personas que pueden proceder de países en los que la cobertura vacunal es más baja que en España.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reitera que habrá una visita del rey a Ceuta, sin especificar fecha. Esta mañana, preguntada al respecto, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, decía en Televisión Española que no le constaba que hubiese alguna propuesta del rey para viajar a la ciudad autónoma, pero preguntado al respecto, Óscar Puente ha dado por hecho esa visita.
Yo creo que hay algo que hay que entender, y somos una democracia ya madura. Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal, eso es lo que hay que asumir. En todo caso, el gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca.
La última visita de un jefe de Estado español a Ceuta se produjo en 2007 con la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía. Acaban de preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el polémico ático que su gobierno adquirió en abril y que actualmente se encuentra a la venta por no poder destinarlo a oficinas, que era el objetivo inicial del gobierno de Ayuso. Ayer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le preguntaron por este ático. Él dijo que se enteró en ese mismo mes de abril de su adquisición. Ahora Ayuso dice que sí se puede destinar a oficinas y reitera que no hay caso. Lo sentencia de esta forma.
Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
8 personas murieron en las carreteras este fin de semana. 5 de las víctimas eran usuarios vulnerables de las carreteras, Minerva Marcos.
Sí, porque 3 de esas 5 víctimas vulnerables eran motoristas y las otras 2 peatones. En total, como decías, han sido 8 víctimas mortales en 8 siniestros que han ocurrido, la mayoría de ellos 7 en carreteras convencionales y 1 en autovía. Hubo 2 salidas de la vía, 2 colisiones y un atropello. Accidentes que han ocurrido en distintos puntos del país: en Albacete, Granada, Jaén, León, Lugo, Toledo y Valencia. Es el balance de este fin de semana desde las 3 de la tarde del pasado viernes a la medianoche de este domingo. En total, desde que comenzó el año, 702 personas han muerto en las carreteras españolas, según publica la DGT.
Cadena SER. Servicios informativos.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
A mí esto me huele rarísimo.
Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País. Un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.
I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
Referents amb tu.
Penso en tu.
Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.
Bon dia, com esteu? Encara no ha acabat l'estiu, formalment la temporada de ràdio comença dilluns vinent, però Jordi Martí, ja tornem a estar aquí.
Sí, senyor, i molt contents de ser-hi una temporada més, amb il·lusions renovades.
Aquesta setmana encara farem el que t'hi jugues d'una hora. A la una, la treva. Per cert, m'han dit que avui m'entrevisten.
Opa.
A mi amb la Marina Fernández, aquí a Catalunya, que t'hi jugues aquí a Catalunya, a la treva.
No els quieren en casa?
Et diré una cosa, jo que me l'he escoltat, és un producte fresc i interessant, eh? Sobretot pels que som ja d'una altra generació i a vegades estem una mica fora de catàleg. També va bé que existeix un altre...
Fora de catàleg.
Desclassificat.
Hola, Bruno Alemany.
Bon dia, sí que, què tal?
També tornes a la batalla diària?
Sí, el cap de setmana ja vam començar amb carrusel i avui, des d'avui, ja el que t'hi jugues a tutti plen.
Repeteixo, que aquesta setmana encara és programació d'estiu, però com que ja ha començat la temporada, el Barça va jugar ahir, ara en parlarem, estem pendents de que es tanqui el mercat de fitxatges amb moltes novetats. Què tal, Santi Ovalle?
Bon dia.
Se't gira feina en aquest tram final d'agost.
Sempre benvinguda.
Però tot i que és programació d'estiu, avui ja ens hi posem uns quants per parlar de l'actualitat del Barça, bàsicament. També pendents de l'Espanyol, del Girona, del que passa amb Sigankov, en fi, hi ha moltes qüestions a sobre de la taula que comentarem amb el Jofre Mateu, que una temporada més continua el que t'hi jugues i ja en van unes quantes.
Unes quantes, què tal? Molt bon dia. T'han dit avui que t'entrevisten, eh? D'avui per avui t'ho han dit, eh?
No, m'ho van dir abans de l'estiu, el que passa és que no me n'han recordat.
Vale,
i avui m'han enviat un WhatsApp dient-me que a la 1:30 des de la treva.
Descatalogats, descatalogats.
Ja és l'hora on estic sempre a la ràdio.
Que estrany que no te'n recordessis.
Bermúdez, què tal l'experiència de narrar el que t'hi jugues Barça?
Què tal? Bé, aviam, com a experiència...
Estàs afònic o no? Que és el més important després del primer partit.
Hi ha un què. Perquè, a més a l'estiu, jo pateixo més que l'hivern, fins i tot. Perquè jo sóc dels que amb els aires acondicionats ràpidament se'm resseca tot.
El que no esperava és que el tercer gol del Barça... el narrés Vinicius. O sigui, aquest gir de guió no l'havia vist venir.
Estava haciendo Vinicius i marcó a Barcelona i digo, pues sigue.
Va portar sort, Vinicius.
I aprovecha para mandar herencia segunda. Ni la ciudad, ni el estadio, nada, está bien, todo para abajo.
Pots explicar a la gent quants missatges t'han arribat a través d'Instagram demanant-te vídeos fent de Vinicius?
Aquest estiu he de dir que gràcies a Ivan San Antonio, principalment, perquè van treure un tall en què deia que rebia aquests missatges i, per tant, va generar efecte crida.
Per cert, gràcies a l'Ivan San Antonio i gràcies al Diari Esport per la fantàstica entrevista que et van fer.
Sí, sí.
Això... superxula, interessant, molt guai l'entrevista.
Però jo he arribat a calcular per sobre dels 1.200.
Què dius?
Uau.
Bèstia, eh?
Hola, le escribo de insertar país. Però país, no comunitat autònoma. País! Una barbaritat.
I quants n'has fet? Quants n'has fet?
No, vaig fer un missatge pro forma. Mira, perdona, lo siento. Esta es nuestra realidad.
Que posin el que t'hi jugues i l'escoltin.
Efectivament,
no?
El producte...
Vaig posar, esta es nuestra realidad, hemos recibido muchos mensajes.
Són 20 euros.
Lo siento, Maki, son 20 euros.
Ara que parla el Xavi, t'ha sorprès que acabi als Països Baixos? A mi m'alegre. Vull veure a Xavi de seleccionador d'Holanda.
Bon titanen.
Ell tot aquesta...
Bon titanen.
Tot aquest temps s'ha volgut un projecte de zero i on pogués fer i desfer el que volgués. Va amb el seu cos tècnic, amb Sergio Alegre, amb el seu germà l'Òscar, amb el preparador físic, inclou Van Nistelrooy dins del cos tècnic. Jo crec que és una bona oportunitat per ell i volia, sobretot, agafar una selecció per estar aquí, a Barcelona, i tenir el seu campament base aquí, i ho ha aconseguit.
Jo el que m'he adonat és que menteixen a tot arreu. Aquí menteix la premsa, i allà menteixen els coffee shops. Perquè tu vas allà i demanes un coffee, i no te'l donen.
Què et donen?
De tot, menys coffee.
L'altre llarregot.
Són més de te que de cafè?
12 i 10... Cordeu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé, que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de viure.
El Barça de Hansi Flick debuta a la Lliga amb una contundent victòria al camp de l'Elx, 0-5, i tots preguntant-nos si el Barça necessita un davanter centre. La resposta al camp és un 0-5 amb Rafinha d'MVP, bigolejador, estrenant demarcació, aquesta posició del davanter centre. Ara ho comentarem amb el Jofre Mateu i, evidentment, parlarem del cas Julián Álvarez, que ahir es va tensar i molt pels crits i els insults xiulets al Metropolitano. Avui tant el diari AS com el Marca coincideixen a la portada. Sin perdón. És la mateixa portada al diari AS i al Marca amb foto de Julián Álvarez. Sin perdón, en un moment parlem del cas Julián i del mercat de fitxatges, però abans, Santi, ens en vam anar a dormir preocupats per l'estat físic de Gavi. Va ser substituït al minut 44 per Pedri, va rebre un cop al genoll dret, va marxar i ens va deixar preocupats. Pendents de les proves d'avui, què podem explicar al que t'hi jugues?
Doncs que, a priori, falta la comunicació oficial, però està bé. Està bé, Gavi, ell es va endur un bon ensurt, el van canviar, estava preocupat després del partit, però ja després, sortint per la zona mixta, el metge, quan li preguntava, em va dir que sembla que ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques diu que està bé del genoll, per tant, falsa alarma.
Doncs em quedo tranquil, és un cop. Evidentment, sent el genoll sempre hem de ser prudents, però el que ens arriba és que està tot ok i que Gavi no té res, menys mal.
Sí, perquè no és només l'ensurt, no? Sinó aquesta sensació que deixa Gavi. Jo crec que ja, la seva manera de córrer ja té aquest, no coixejar, però que
sí,
vagi molt
obert
de cames.
És José Mari Vaquero, sí, que té les cames arquejades i camina una, que sembla que vagi coix.
Sí, semblaven que no? Crec que arrel d'aquests problemes que ha tingut se li ha accentuat una mica més i dona la sensació, Gavi, de tant en tant, de no anar del tot còmode, no? I per això el cop d'ahir torna a ser una mostra de no estar 100%, diguem-ne, amb tot oblidat i que ha fet net, però si les proves diuen que no tens res...
Ostres, bueno, a falta de que ens fusta, confirmin, clar, sí, les proves mèdiques que l'hem de fer avui, però el que ens arriba és això, el que traslladem al que t'hi jugues després d'un partit on el Barça va deixar bones sensacions, tot i que cert, es va enfrontar, ho deia el Fermín Suárez, possiblement a un dels pitjors equips de la Lliga, amb el canvi a la banqueta, amb molts fitxatges nous, ha perdut més de la meitat dels gols i encara no els ha acabat de substituir, però has de marcar 5 gols, i el Barça ho va fer, i a camp contrari, 0-5.
Sí, el Barça, jo crec que ja fa dies que Flick mostra una superioritat que fa als equips molt petits. L'Elx és molt inofensiu, és veritat que per moments et treu la pilota, però no és gens amenaçador, i el Barça necessita molt poc, però molt poc, i és una gran notícia que en rodatge, en aquest procés en el que ara mateix està l'equip, que el primer resultat sigui tan avoltat, jo diria que és alimenta confiança.
Insisteixo, ara parlarem dels noms propis, del mercat de fitxatges, de sortides, Balde, Héctor Fort, Casado, d'incorporacions, el cas Julián Álvarez, però del partit, que ens deixa unes quantes lectures mirant l'alineació, Hansi Flick va acabar content. Santi, tu que estaves allà?
Sí, Hansi Flick va acabar molt content amb l'equip, sobretot amb l'actuació de Rafinha com a nou. És la seva aposta mentre no li fitxen un futbolista.
Rafinha és el jugador que més li convenç per ser davant de centre al Barça si no arriba un nou.
Sí, té bona... I Olmo. Però Rafinha, per uns motius, Olmo per l'altre. Rafinha, perquè té bona rematada amb dues cames, va bé de cap, per tant, és un jugador que dins l'àrea pot ser resolutiu i pot agafar-ho, però és que, a part, el que més li agrada a Hansi Flick és que li llença la pressió com un lleó, i això li encanta, i en això vol basar el joc del Barça. Per això, la primera aposta, ho vam veure ahir, a l'11 com a nou, és Rafinha. I després, Olmo li agrada molt perquè considera que, amb la manera d'associar-se que té, l'equip li juga molt bé. És veritat que té menys gol que el que... Per això vol Julián, entre altres coses, perquè és un perfil de jugador, de nou, similar, Julián amb més gol que Dani Olmo, perquè, lògicament, és davanter.
A primera apostació per la banda dreta, o Rafiki. A primera apostació per jugar de nou... O Rafiki, a primeira apostação para jogar à esquerda. O Rafiki, a primeira apostação para jogar a portar as águas. O Rafiki faz tudo. É o jogador mais completo do mundo.
Fins i tot ahir va celebrar el gol com si fos Julián Álvarez, tot i que ell li dedicava el seu fill, Abel, que, clar, suposo que s'ha estrenat la pel·lícula de Spider-Man aquest estiu i com tots els nens l'han anat a veure i li encanta, i ahir el seu pare li va dedicar el gol i... Sí,
però va escollir bon dia, Va escollir bon dia per la celebració. Fer l'aranya aquest moment va estar bastant bé després del que va passar al Metropolitano.
Jo li vaig dir, no facis l'aranya, que està molt polèmica.
Està calentet.
Canvia de pel·lícula, faig l'Odissea i agafa el cap d'algú i comença a moldejar-lo voltant un porco.
Perquè, Bruno, tu comparteixes aquesta sensació de Hansi Flick, això que ens explica el Santi Ovalle, que de tots els perfils que té a la plantilla per jugar de davant de centre, el millor és Rafinha, més que Gordon o Adeyemi?
A mi Gordon, els minuts al Gamper crec que em va agradar fent de nou, però hi ha una cosa que és evident, si Flick el que vol és un equip que pressioni molt, fixa't el que és canviar de que la pressió, el que iniciï la pressió sigui Lewandowski a que sigui Rafinha. Rafinha és dels millors del món pressionant perquè sap quan fer-ho i per l'energia amb la que ho fa. Dit això, contra equips que se tanquin molt, jo tinc dubtes de si és ideal el perfil de Rafinha, perquè ell es mou molt, és un futbolista que vol participar i entrar en contacte amb la pilota, i no sé si seria el perfil ideal per omplir l'àrea que necessita el Barça.
Va haver-hi una discussió entre Lamine Yamal i Rafinha durant el partit, perquè Rafinha estava molt actiu ordenant la pressió, i va haver-hi un moment quan llançava una falta lateral a l'Elche, a l'àrea. Es va ficar a la tanca Lamine, Rafinha li va dir que es ficava i Lamine li va dir no, tira cap allà, i van començar a discutir-se perquè estava tota l'estona...
Lamine va marxar emprenyat, el van substituir al minut 60 i van ensenyar diverses imatges d'ell sol a la banqueta i estava enfadat.
Estava enfadat des de la primera part, però jo crec que Lamine principalment es disgusta amb el seu rendiment, crec.
Sí, perquè ho hem explicat alguna vegada, quan ell veu que no té impacte directe al partit, que no fa gols ni assistència, s'emprenya.
Però va haver dues accions a la primera part, una que va ser una pilota recuperada que Rafinha combina amb Fermín perquè no pot girar-se perquè l'han apretat, que Lamine estava sol per acabar, que s'enfada perquè no li donen, i després, que a mesura que van passant els minuts i veu que van marcant, el penal que no li han deixat tirar també pesa. Però és un... O sigui, no aprovo aquestes cares, jo crec que quan l'equip va guanyant em sembla que no toquen. Un jugador jove que se li han d'acceptar aprenentatges per davant, diguem-ne, però no l'aprovo, però el puc comprendre, no, diguem-ne.
És que això en Vaquero ho va dir, tant el que t'hi jugues Barça com a Carrusel, en Vaquero això que dius ho va dir. Pot ser que estiguis enfadat amb tu mateix, però alerta amb les cares, una mica de contenció, perquè algú ho pot interpretar com una falta de respecte al teu entrenador i als teus propis companys, i trobo que té raó.
Sí, perquè a més, fixa't que ahir el que passa és que acaba el partit i tens a Adeyemi marcant, Gordon dos assistències, Rafinha tal.
Et van funcionar.
I tu, que haguessis pogut marcar de penal perquè el volies tirar, no te l'han deixat. Llavors, el que has de fer és dir, bueno, el proper, o m'encarrego jo del penal perquè me'n faig responsable si me'l deixen, perquè crec que li tocava tirar a Rafinha, o quan estigui jugant em toque, diguem-ne, fer un pas endavant, no? que ja va bé per l'equip.
En un moment fem l'Operú, especial personatges Disney, i el va triar l'Alejandra Castelló, que és una de les incorporacions d'aquesta temporada a la retransmissió en català de Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça. L'alineació, com us deia, ens deixa diversos missatges. El primer confirma el que ja vam explicar fa mesos al que t'hi jugues, que Hansi Flick vol que el lateral dret titular sigui Eric Garcia. Ahir va jugar allà. L'aposta per Xavi Espar al lateral esquerre. Què et va semblar?
Prou bé. Un jugador que està en el millor punt de forma, crec, que respecte als altres, és a dir, ve d'un estiu no parat, jove, amb ganes, jo crec que està molt connectat i em cobre sentit amb la temporada que ha fet que el puguis posar, perquè a més interpreta també el joc, que d'un lateral a l'altre tampoc és gran canvi.
Al mig del camp, bon partit de Bernal, sí. També els minuts de Gavi, Fermín, quina gran notícia, ja està recuperat i va fer dos gols, important, que a més es va postular com a nou i va marcar, i això et dona confiança?
Sí, Fermín, crec que la primera part va estar una mica accelerat, però clar, acabes fent dos gols per aquesta actitud que sempre tens d'ADE.
I a davant, Adeyemi va marcar, què et va semblar, Adeyemi, que va jugar primer a la dreta, després a l'esquerra?
Bueno, em va semblar Adeyemi, que és un jugador que té perill, que és molt ràpid, que no li importa perdre pilotes perquè se'n fa un fart, li falta aquest rodatge d'interpretació, però és amenaça.
Ara un sopar Adeyemi, Koundé, Dembélé.
No parlen.
Sí, estan, sí que parlen.
Els tres
sí.
Escolten
deu
música.
Deu ser bastant divertit.
No, firmaries o no?
Música.
Van a sopar amb ells. Amb
ells parlen. El que passa és que tu no tenen interès de res per ells parlen.
I acabar a casa de Rashford. I Gordon, què? Dos assistències en 5 minuts,
Molt bé, Gordon. Perquè Gordon té una cosa molt bona que crec que no la té de Jamie, que és molt responsable. És a dir, prefereix no lluir i fer les coses que toquen. I això és molt difícil en una incorporació d'un futbolista que ve aquí amb un punt de... He de demostrar.
Pinta que s'ha buscat el pis a Montserrat, al monestir.
Amb aquest limitaràs, Anthony Gordon?
Gordon.
We'll try.
Perquè el tens... No, jo crec que...
Té una cara de nen, Anthony Gordon?
Sí, però crec que és tapat. O sigui, jo quan el vaig veure amb el traje que va guardar, dic, aquest és un tapat que va de correcte i d'aquí uns dos mesos veurem aquí.
El trobarà fent balcóning allà a sobre.
Mira com falta.
Ara, el Jordi Martí va apuntant, t'ha agradat la frase que ha dit, de que Gordon és responsable i prefereix fer les coses que necessita l'equip abans que brilla ell?
Bueno, perquè ell troba les paraules per explicar coses que als altres ens costa més. A mi també m'ho va semblar que ell hagués pogut triar ser egoista, però va preferir ser company, solidari i formar part d'un equip.
És com s'ho ha apuntat. I guanyar-se els companys. Gordon, responsable.
I guanyar-se els companys.
I guanyar-se els companys.
Abans de l'Operu, ha baixat l'Adrià Soldevila. Com estàs, Solde?
Molt bé, què tal?
Una setmana important per al Solde, perquè és l'última. Bueno. Divendres t'acomiades.
Sí, senyor.
Ja parlarem d'aquesta qüestió.
Queden dies.
Dijous, cinc. Concretament, cinc.
Poden ser molts.
Home, són cinc. Està bé.
Tens ganes dies. O a mesura que arriba el moment et van entrant els dubtes i et vas penedint?
Estàs a temps, eh?
Tens ganes que digui que m'estic penedint, no?
Estàs a temps, eh?
Quin estiu ens ha donat, el Solde?
Home, ens ha fet patir. Però...
Però això cal traslladar en directe, ara.
Que no se vaya, que no pague nadie, que no pase nada.
Així és la vida.
Així és la vida.
Entrem,
no le dejen irse, no le dejen irse. No és tan difícil.
Són etapes.
No,
etapes de la vida.
No le deje, no le dejes.
No li podíem oferir ni més diners, ni diferents rols.
Qual és la clàusula?
Que deixa el periodisme, ja parlarem d'aquesta qüestió.
Qual és la clàusula? Perquè Julián no deja el futbol.
Ens deixa el llistó.
Deixa el periodisme, però no el futbol.
És la idea. És la idea.
Dic per si ens està escoltant
algú, jugar, no jugaré.
Que sàpigui que deixa el periodisme, però no vol deixar el futbol. Val? Dic perquè ens escolta gent de molts àmbits diferents, doncs que s'ho apuntin. Que s'ho apuntin, perquè és un tarat del futbol, el Solde.
No ho sembla.
Sort que ha dit
no
del futbol.
No ho sembla. Sí, bueno, de la vida també.
Ens deixa el llistó alt i l'haurem d'afrontar amb exigència, aquest llistó.
I el nom del substitut, quan anunciarem? Dilluns, no? Primer acomiadem el Solde i després anunciem el substitut, no?
Que si no farem com...
Que el tinguem donat d'alta...
Farem com Bobby Robson. Farem com Bobby Robson i Cruyff i voldran cadires,
va,
no?
Solde, baixes a l'Anjali per explicar un comunicat que acaba de fer públic el Barça i que afecta els socis i aficionats que van viatjar a ells, que vam comentar la retransmissió. Eren bastants, més de 3.000.
Sí, el que va passar és que bueno, va haver-hi un cert lío amb el tema de les cues, es van acabar desfent les cues d'entrada... Va haver-hi una actuació policial, segons el Barça, desproporcionada. Diu el Barça que és una actuació policial desproporcionada, sobretot amb un soci a qui li van retirar una estelada. El Barça condemna aquesta acció contra aquest soci, que va ser agredit per la policia. Li van treure l'estelada i el Barça no només condemna l'agressió, sinó condemna també la retirada de l'estelada. Defensa el Barça, que és un símbol que no genera cap tipus d'odi i és un símbol de llibertat d'expressió i un símbol permès a tot arreu, amb la qual cosa doncs, el Barça fa aquest comunicat condemnant aquesta acció policial i demanant explicacions, també.
Explicacions a la policia?
Sí, demanant explicacions de per què es va retirar aquesta estrada.
Perquè això va passar dintre del camp.
Va passar fora del camp. Va passar fora, a la cua.
A la cua d'entrada del camp.
Sí, a la cua d'entrada del camp es va requisar aquesta estelada, el soci doncs, no li va sentar gaire bé, va haver-hi una mena de rifirrafe entre el soci i la policia i va ser agredit i detingut.
Acaba de publicar aquest missatge el Barça a la pàgina web del club. Seguirem el cas per saber què és el que va passar exactament. Coincideix això amb el que vam escoltar, i ara en parlarem, al Metropolitano. Càntics i crits de puta Barça i puta Catalunya pel pitxatge de Julián. Uns càntics, que insisteixo, ara escoltarem, que van ser denunciats per la vicepresidenta del club, Elena Fort, a les xarxes socials, a Twitter.
Sí, Elena Fort, la vicepresidenta del Barça, que sempre s'ha mostrat doncs, molt crítica amb aquest tipus de càntics, va criticar públicament aquests càntics del Metropolitano, bàsicament pel fet de l'insult, és a dir, de l'insult a Catalunya i l'insult al Barça. No? Diu, és catalanofòbia, és odi, és inacceptable en qualsevol entorn i s'hauria de sancionar, diu Elena Fort, i després que si el futbol és només futbol, doncs diria que no. La violència de qualsevol mena, també la verbal en estadis de futbol, és una pràctica a erradicar arreu. Això diu la vicepresidenta institucional del
Barça. De fet, veurem l'informe de l'Observador, de la Lliga, però si ho recull, que entenc que sí, hi haurà sanció.
Sí. Recordem que aquest tipus d'expressions formen part de la llibertat d'expressió. Així ho ha dictaminat l'Audiència, el Suprem, etc. Això és llibertat d'expressió. Però la Lliga té un criteri que això sí que ho sanciona. I et posa una multa per aquest tipus de càntics quan són corals i massius, com és el cas. Ara, jo crec que aquí la gran pregunta que ens hem de formular és els Mossos l'estelada la permeten i la Policia Nacional no. La Policia Nacional interpreta, o el Ministeri d'Interior, interpreta que portar una bandera estelada pot incitar la violència. Això és un tema que s'hauria d'aclarir perquè és una qüestió de seguretat pública i d'alarma ciutadana que han de poder portar els símbols que creguin oportuns si no conciten violència. I l'estelada forma part, vulguem o no, del paisatge de Catalunya. Forma part del paisatge i, per tant, amb tota naturalitat i tota normalitat s'hauria de poder exhibir. Però, insisteixo, la Policia Nacional interpreta sí que l'estelada convida a la violència.
No forma part dels símbols d'odi de la policia.
Per tant, la pots portar.
Sí, no forma part. Per tant, una bandera nazi sí que forma part, per exemple.
Perquè
una bandera d'Espanya amb l'àguila forma part.
Portar-la pot provocar desordres públics.
Aldarulls.
Picabaralles, aldarulls.
Exactament.
O irritar-ho. Això és base, eh?
Irritar algun policia, segurament també, no?
Són les 12:25, posem-li bon humor al matí, que ja està acabant el mes d'agost, ja ha començat la temporada, el Barça ha guanyat 0-5 i l'1x1 és especial personatges Disney.
L'1x1 del que t'hi jugues.
Especial personatges Disney.
Comencem per la porteria. Joan Garcia.
Winnie the Pooh. Va gaudir d'un partit molt dolç, però el més important és que és de la Masia.
Xavi Espar.
Scar. El van utilitzar per destronar qui es creia el rei de la seva posició i l'execució va ser espectacular.
Christensen.
Bambi. Ens cau fantàstic, però sabem que tard o d'hora sentirem empatia cap a ell.
Eric Garcia.
Mulan. El seu inici de temporada realment està Mulan.
Gerard Martín.
Pocahontas. És nadiu, defensa el que és seu i si cal lluita i és expeditiu, però ahir era un rival de Pocahontas.
Marc Bernal.
Mary Poppins. Escombra i posa ordre, però la principal diferència és que ell ho fa sense cantades.
Gavi.
Simba. Està tornant a recuperar el que li pertany, però passarà una odissea i haurà de menjar molta merda.
La minya mal.
Aladdin. Té un geni important, però ja sap que per triomfar ningú li posarà la catifa.
Fermín.
Buzz Lightyear. És un tio capaç de córrer fins l'infinit i més enllà, en definitiva, un soldat especial.
Rafinha.
Elsa. A la primera que va tenir va deixar el Martínez Valero ben frozen.
Adeyemi.
Rapunzel. Té molt de cabell i es va passar tot el partit intentant escapar-se d'una torre que el marcava.
I els que van sortir des de la banqueta. Comencem per Pedri.
Cruella de Vil. S'ha posat el cabell blanc i sempre té tots els rivals al darrere com gossos perseguint-lo.
Gordon.
Alicia. Va entrar i es va trobar el País de les Meravelles.
Condé.
Ventafox. Al tanto que li està arribant l'hora que li donin carbasses.
Cancelo.
Peter Pan. Si li preguntes per marxar del Barça et dirà que nunca jamás.
Olmo.
Pinocho. Té fusta per ser un fals nou.
I acabem amb l'entrenador, Hansi Flick.
Gepetto, crea estrelles del no-res, però no l'emprenyis o et crema.
L'1x1 el podeu recuperar en breu a les xarxes socials del que t'hi jugues, on, per cert, a TikTok i a Instagram estem a punt d'arribar als 100.000 seguidors, que per ser un compte en català està molt i molt bé. Aviam si entre tots ens ajudeu a arribar ja a aquesta màgica xifra, perquè estem a punt, a TikTok i a Instagram, d'arribar als 100.000 seguidors. Ja sabeu que a les xarxes socials del que t'hi jugues teniu contingut extra, vídeos per passar una bona estona més enllà de dues hores que dura el programa. Aquesta setmana encara una.
Yo tengo 1.400.000. Yo. Oye,
pues si quieres, a base de cocinar nuggets. Súmate al proyecto que t'hi jugues y nos ayudas a crecer.
A cocinar nuggets. Y con esto y dos lives, 1.400.000. Venga, espavila.
Per cert, vull posar en valor que el Bermúdez avui hagi pogut fer-ho per un, perquè ahir va narrar el partit des d'ells. Se'n van a dormir a les 2 o les 3 de la matinada.
A les 2.
A les 5 agafava el taxi per tornar a anar a l'aeroport i tornar cap a Barcelona. I quan has tingut temps de fer l'1x1?
Pues entre el taxi i el que
entre taxi i partida d'escacs.
Entre el que t'hi jugues.
Perquè està tot el dia jugant a escacs. Diu que així...
Es pot fer el que es pot. I aquí el Santi, que també ho ha patit, evidentment, perquè al final ell tenia el mateix i a més el seu hotel estava a la quinta hòstia.
Però no faig 1x1.
Això sí.
Però treus notícies. Què passarà amb Alejandro Valde?
És una bona pregunta, a la qual no tinc resposta. Sé que avui hem de parlar de nou amb Flick. Ahir Hansi Flick, després del partit, li enviava aquest missatge clar a Alejandro Valde.
No, I'm not asking him to leave.
Només que aquest matí, perquè sento que hi ha alguna cosa amb ell, amb l'Alejandro Valde. I vaig parlar amb ell aquell matí i vaig pensar que en aquest moment tinc aquesta sensació i que crec que és millor que t'aclareixis, que facis els teus pensaments i després ja parlarem demà de nou. I també ho va agrair ell, això, perquè té moltes coses al cap.
Començava el Tai dient no li estic demanant que surti. És un toc d'atenció perquè creia que no estava centrat en el que ha d'estar centrat.
El Barça el que creu és que potencialment Alejandro Valde té nivell per ser dels millors d'Europa a la seva posició, però que ha de voler-ho, que li falla el caràcter, que ha d'entrenar amb més intensitat. I entenc que aquest estiu Hansi Flick ha degut veure que no se n'acaba de sortir, perquè, clar, se l'ha fumat. O sigui, a la primera jornada el deixa a casa i posa la seva posició a un tio del filial, a Xavi Espar.
I que no havia jugat de lateral a l'esquerra, perquè a la dreta sí, però a l'esquerra no havia jugat. Valde. El dia d'autos, és a dir, el dia abans del partit, Hansi Flick hi ha un moment, pel que m'expliquen, a l'entrenament on l'alterna amb Jordi Pasqué, després ell marxa el primer de l'entreno.
Valde.
Sí, jo crec que això no li acaba de fer el pes a Hansi Flick, i després li envia el missatge que li envia en roda de premsa prèvia al partit, que necessita jugadors que estiguin compromesos i que necessiten futbolistes que donin el millor d'ells mateixos. Alejandro Valde, això li agafa de sorpresa, el quedar fora de la llista de convocats. No s'ho esperava. Va al matí a la Ciutat Esportiva i Flick té aquesta conversa i li diu que quedes fora de la llista. No s'ho esperava. I després del missatge que li envia Flick en roda de premsa, el que transmeten, gent propera a Valde, és que Valde vol continuar al Barça. Valde no ha decidit sortir. Valde entenia aquest missatge de Hansi Flick com un repte de lluita per la posició, però, clar, veu que el deixa fora de la llista de convocats el dia següent. Aleshores, Valde no s'ho esperava i no ho entén. No ho entén perquè no li han dit en cap moment a l'estiu: Valde, busca't una sortida. Valde, no compto amb tu. I, per tant, ell ha refusat interessos d'equips importants d'Europa al principi de l'estiu perquè volia seguir al Barça. I ara es troba en aquesta situació de veure què passa amb el seu futur, perquè veu que difícilment comptarà els plans de l'entrenador.
Jo, entenent el context, a mi hi ha dues coses aquí que no m'acaben d'encaixar. La primera és que si això es fa amb Valde, s'ha de fer amb tots. I no vull posar en dubte els mètodes de Flick, perquè crec que s'ha guanyat absolutament el recolzament de tot el que faci, per, no només per gestió, sinó per resultats. Però si li fas a Valde, jo, si fos Valde, diria ok, però si vols et faig una llista de gent que ha marxat el primer de l'entrenament, que aquest entrenament no ha vingut, que tal.
Acaba.
Sí, acabo, perquè crec que la segona és que crec que utilitza Valde per missatge pels altres.
Això és el que crec jo.
I no està malament si algú que està ara mateix jugant o que té molts minuts o que compte que jo aquí amb el meu dia a dia ja en tindré prou per anar tenint minuts, ara mateix té les orelles de punta, però diu, el següent pot ser jo.
És que
quan veus les barbes,
recordareu que a principi de la temporada passada Hansi Flick va llançar diversos avisos als seus jugadors. En roda de premsa públicament va dir que els volia a tots al 200%, va mostrar la preocupació per veure que hi havia futbolistes que s'havien destensat després de la primera temporada tan sorprenent i espectacular que va fer el Barça. I jo recordo parlar amb gent del club que deien, clar, el segon any, quan vens de guanyar, sempre és complicat i s'han de posar les piles. I ara estem ja davant de la tercera temporada. Fixeu-vos que Hansi Flick pot aconseguir la tercera lliga consecutiva, cosa que només han aconseguit en tota la història del Barça Johan Cruyff i Pep Guardiola. O sigui, només Cruyff i Guardiola han guanyat tres lligues seguides com a entrenadors del Barça. Per tant, estem davant d'una situació difícil i un repte complicat. Has d'afegir, a més, que per tots la il·lusió és la Champions. I jo tinc la sensació que Flick, sabent el que va passar la temporada passada i que es va reconduir, però que va haver de pegar tocs d'atenció públics, aquest any va més a saco.
Això sembla. I de qui és molt amic Valde? Amb qui té molt bona relació?
De
Lamine, de Bernal... Jo crec que...
Héctor Ford.
Jo crec que són vasos comunicants que, si li passa això a Valde, bueno, no sé si Lamine o qui sigui, veu que em pot tocar a mi. Algun es deu pensar intocable, però jo crec que Valde fins a dia d'avui es veia bastant intocable i ara ja no ho és. Per tant, és el que dic, no? Que és contagi.
Entenent el que dius, Jofre, és veritat que s'ha d'intentar tractar tothom per igual.
És impossible.
Però el que no pots tractar tothom igual. El que no pot ser, és a dir, tu tens un jugador a la plantilla, només un, que pot entrenar en quarta, ja no dic en tercera, pot entrenar en quarta. No pot pretendre Valde entrenar al mateix ritme que la Minyamal. És que...
Tu compro 100%.
Pues és que ja està.
Però per això Flick fa això, perquè diu, sí, sí, aquest no li puc dir gaire, però si toco aquest, potser el dimarts esmorzen junts. I...
De sortides, Héctor Ford i Marc Casador han de tancar aquest sí, la 10 del Barça aquesta setmana.
Estan apartats sense dorsal. De fet, li han tret el dorsal a Casador. Ja no el tenia Héctor Ford, que està... Té dues opcions, que són la Real i el Borussia, i està més avançat el Borussia perquè té més capacitat econòmica, però havia d'acabar de decidir...
Dortmund o Real Societat, Héctor Ford. Sí. I Casador?
No ho sé.
Val. Casador, no aquesta setmana aviam què és el que... Pues no, està bé que siguem honestos, escolta, no podem arribar a tot, i sabem algunes coses i altres no, i de vegades quan preguntes van...
semblen allà donant voltes per no respondre d'una manera senzilla, que és, no ho sé, fantàstic. El que sabem no ho expliquem sé, i el que no problema. Sabem no ho expliquem.
Clar, collons, cap problema, no? Si no ho sabem, doncs no ho sabem, no home, passa home. Res.
Són les tres sortides sí. possibles d'aquesta setmana. Les sí. d'Héctor Fort i Casado, en principi segures, la de Valde per la seva situació, però en principi ell no vol marxar.
Però, clar, el missatge és clar. Jo crec que haurà de buscar una sortida, perquè el missatge sí? de... El missatge jo... que és claríssim, l'ha deixat fora, home.
Sí, però no tinc clar que sigui un deixar-lo fora per estirada d'orelles i que no et dic titular dijous, però a la llista sí.
A Flick no li importaria que sortís. És
evident, vol algun defensa o no?
Mira, si surt Valde, s'estudiarà fitxar un futbolista jove en projecció o potser el central Álvaro Cortés o un jove en projecció que encaixa Salinas, el del Racing de Santander, el lateral esquerre.
Jorge Salinas. Sí. Aquest l'has vist tu, no, Jofre? Sí, el que molt. Fa segona divisió és
molt. Sí, molt bon futbolista.
Sí, el fitxaries pel Barça, Jorge Salinas?
Sí, em sembla un futbolista interessant, un preu assequible,
són
no?
Són 16 milions.
Dues jornades de Lliga, dos penals provocats.
Sí, sí, està jugant titular, però l'any passat va jugar i
a molt bon nivell. Provocats, sí, sí. Li han fet dos penals.
Bueno, el d'ahir podem parlar.
Sí,
bueno.
Havia, però tu que l'has vist, perquè fas els partits de segona
sí,
a la
sí,
tele.
Sí. El Racing l'any passat va ser el campió de la
Lliga. Creus que podria ser útil pel Barça? Eh?
Sí, sí, absolutament. Ara bé, si em dius Salinas, Valde, no tindria dubtes, eh? Jo em quedo amb Valde.
Sí?
Si fas molta pasta per Valde, aquesta és l'altra jugada.
Comparteixen representant, eh?
Sí, és Mendes.
Jorge Mendes. Està tot arreu, aquest, eh?
Cancelo, Salinas, Valde, els tres.
Com ha arribat Jorge Mendes a Jorge Salinas?
És important el matís.
Com ha arribat aquí també?
És important el matís. Treballa molt, perquè us dic una cosa. Dels tres, agradarà més o menys, però té un imperi muntat. Una persona del món del futbol em va dir que és expert en crear-te un problema i després aparèixer per solucionar-te'l. Això és fantàstic. Ell et crea el problema i després te'l soluciona.
La tècnica de la resolució de conflictes, no?
Però és un boig de la feina. Està tot el dia penjat al telèfon.
Això és el les élites. Crear-te un problema... i després dir que són la solució.
Però és la millor manera.
No? I te fumiguen durant el dia i te venden fàrmacos per la nit.
Això els entrenadors ho fan.
Con chips.
Això els entrenadors també ho fan. Sí, sí. La tècnica de...
Ibuprofenos con
mira,
chips.
Amb Valde te la puc comprar. Provoco un conflicte perquè sé... Ja tinc la solució creada, perquè ja faig aquí l'incendi, però ja sé com la pagaré i ja sé com vull.
Però una pregunta. Una pregunta. Tu que ets futbolista.
Era, sí.
Si tu tens un agent... que et porta un tio al club a la teva posició i ara t'ha de treure i ha de portar un altre a la teva posició, que també és seu, què fas?
Igual et planteges canviar de gent.
Ah, clar.
Veurem què passa amb Alejandro Valdés.
Ja fa tard, Valdés, això.
Avui acabarem a la una,
és un rastrojo,
perquè durant tot l'estiu emetem a aquesta hora la treva i hem de parlar de Julián Álvarez. Vale. Què va dir Hansi Flick sobre el fitxatge del davant de centre, sobre el nou?
Escoltem-lo.
We will speak after this game.
Això està clar, perquè Deco i jo parlem molt sovint. El que podem fer, el que és important, i ho farem també la setmana vinent. Així que esperem, estem molt feliços d'haver guanyat 5-0 i 3 punts més, perquè és un gran començament per nosaltres.
I també va deixar clar que si es pot firmar, s'ha de firmar, no?
I el Barça, pel que ens traslladaven ahir, estava pendent del que passava al Metropolitano, en directe, conscients des del primer segon dels xiulets, dels insults, de la situació de Julián Álvarez, i ens deien que és complicat el fitxatge, però ho intentaran fins al final. El dia, cronològicament, va anar així. Abans del partit, abans de l'Atlético Villarreal, Enrique Cerezo, president de l'Atlético, al desmarque... criticaba la actitud del Barça.
Mira, yo creo, y lo único que te puedo decir, porque creo que lo único que se cuestiona en este caso, después de un verano bastante complicado con el tema de preguntas continuas sobre el tema de Julián Álvarez, que es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
Abans del partit, a Dazón, el director esportivo Mateo Alemán sobre Julián.
Efectivamente ha sido un tema recurrente, pero recurrente de hace 5 meses o 6, ya no me acuerdo, ¿no? Yo creo que lo importante es cómo estamos. Y hoy estamos con Julián convocado, Julián disponible para jugar, y a partir de aquí creo que eso lo dice todo y eso pone a todo el mundo en su sitio. Sí.
Julián Álvarez va ser suplent, però abans del partit als videomarcadors es va ensenyar la imatge de tots els jugadors de l'Atlético, també es va esmentar el nom de cada futbolista de la plantilla a megafonia i quan va aparèixer Julián... xiulets, crits, insults, quan va sortir a escalfar. I quan va entrar al camp... Després del partit, companys seus, com Jano Black, van parlar de la situació.
Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos qué puede aportar, qué puede dar y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podemos estar felices.
Julián Álvarez va sortir al camp, va jugar uns minuts, va estar poc participat. Quan va acabar el partit va marxar sense ni tan sols dirigir-se a la grada. Simeone va explicar després que havia estat una decisió del club.
Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
Simeone, fred, almenys públicament amb Julián i mantenint-se bastant al marge del cas, repetint diverses vegades que és el club que ha decidit no traspassar-lo, no vol donar cap consell al futbolista, però diu que necessiten davanters bons per guanyar títols.
No, yo no estoy para dar consejos, yo creo que me tengo que centrar en mi trabajo, que es deportivamente dar lo mejor para el Atlético de Madrid. Lo único que sé que si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título, necesitamos estar juntos, necesitamos tener delanteros y necesitamos tener delanteros importantes. Y para eso necesitamos obviamente trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos.
Y va a acabar demanant no més preguntes per Julián.
La verdad que no voy a responder todas las preguntas de Julián. Si me quieren preguntar algo del partido, bienvenido sea. Y disculpen, entiendo su inquietud por generar comentarios, pero yo creo que ya hablamos bastante de él y creo que podemos hablar de lo que pasó en el partido si quieren.
De moment, la primera i única oferta del Barça han estat aquests 100 milions d'euros, 90 més 10, són milions d'euros pel futbolista. El club fa dies que ens trasllada que no n'ha fet més perquè l'Atlético diu clarament que no el vol vendre i pensen que es perd el temps, però ahir ens deien que estaven atents a la situació al Metropolitano i que ho intentarien fins al final, conscients que l'operació és molt complicada. Miguel Martín Talavera, tal, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sigue, muy buenas, ¿cómo estás?
El día después, ¿qué se dice, qué se piensa en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que un poco lo que es verdad que ayer un poco más con luz y taquígrafos por lo que ocurrió en el Metropolitano, pero un poco pues, lo que veníamos contando, sí que la situación no es cómoda para nadie, la situación en la que para mí, lo he dicho muchas veces, se ha equivocado Julián, no en su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, que a eso puede ser lícito, sino en las formas y cómo lo ha querido llevar a cabo él, su representante, y en la sombra de toda esta operación del FC Barcelona. Y yo creo que pues que ayer recogió un poco de lo que ha sembrado, de esa zona que tiene la afición del Atlético de Madrid, de ese no entender por parte del club con todo lo que han hecho por Julián, cómo ha podido gestionar esto en las últimas semanas, meses, de esta forma. Y al final, bueno, pues que vayan pasando los días, que se acabe el mercado de fichajes y que todo vuelva a su tranquilidad. Eso es lo que entienden en el Atlético de Madrid.
Te pregunto, si el Barça presenta una oferta, muy invento, de 120, 130 millones y con variables llegar a los 150, ¿el Atlético lo vende?
Yo creo que al Barcelona no, pero dudo mucho que Barcelona vaya a presentar esa oferta porque si la hubiera querido presentar, la hubiera presentado. Quiero decir, no es el primer caso en la historia del fútbol en la que tú presentas una oferta, te dicen, lo ha hecho mil veces el presidente del Nápoles o el presidente del Tottenham o incluso aquí en nuestra liga se ha dicho que no y los clubes han insistido y por mucho que decían que eran intransferibles y han querido seguir negociando y han presentado ofertas. Yo creo que si el Barcelona hubiera querido presentar una oferta de 120, 130, 150 millones con variables, la hubiera presentado y aquí estamos hace dos meses con una de 90 más 10 en seis años y de ahí no se ha movido.
¿Es verdad que el Atlético le prometió a Julián, como explica el entorno del jugador, venderlo si llegaba una oferta de 150 millones y que ahora Gilmarín se ha desdicho de esto?
No, a Julián lo que le dijo era que si no estaba cómodo, que se hablaría y que de una forma madura analizaría la situación de por qué no estaba a gusto, de qué es lo que quería, de sus pretensiones. De hecho, él, sobre todo su representante, Fernando Hidalgo, que para mí es un personaje siniestro en toda esta historia. Ya quiso romper el acuerdo cuando llega el Atlético de Madrid por la oferta del Paris Saint-Germain. Se le dijo que no se preocupara, que si lo que había dejado de ganar en París era el problema, se le hacía una oferta, se le iba a convertir en el jugador mejor pagado de la plantilla del Atlético de Madrid. Pero al final la situación es la que es. El problema es que yo creo sí que ya no es que si las cosas hubieran sido de otra forma, el desenlace hubiera sido distinto. Yo para mí seguro hubiera sido distinto. El problema es que yo creo que la precipitación, los tiempos y las formas de Julián, de su entorno y, si me apuras, del FC Barcelona, es lo que ha enfadado al Atlético de Madrid. Porque si tú quieres ir a por un futbolista, creo que lo puedes hacer mejor, como en el caso del Barça lo ha hecho con Adeyemi, que no nos hemos enterado, de Gordon y compañía. Llevamos todo el año hablando. Hemos escuchado en Arabia, en enero, a Deco en Corrillos hablando de Julián. Hemos hablado a Araujo, capitán del Barça, hablando de Julián. Hemos escuchado a Laporta, sin ningún tipo de ambaje, hablando de Julián durante todo el año. Yo, para mí, eso es lo que ha posibilitado que el Atlético de Madrid no haya posibilitado la opción de vender a Julián al FC Barcelona.
El que passa és que en la fotografia d'avui, la que tenim avui, és que el Xolo vol armar un equip al voltant de Julián.
Tu bueno, creus?
Sí.
Això va dir.
No, perdona, això va dir sí, el passat dia 17 d'agost. I això...
Mira,
sí que pregunta-li a ell. Sí, no, perquè li vaig...
T'explicaré una anècdota. Julián Álvarez, òbviament, Simeone és un entrenador que ell valora molt, però, i ho vam explicar fa temps, el que ell traslladava és que volia un equip on fos més protagonista amb la pilota. Mira, i una anècdota, van jugar un partit amistós contra el filial de l'Atlético de Madrid i Julián es veu que bueno, van quedar bueno, que pressionarien a dalt i tal, que anirien a buscar el rival i que no esperarien tant, que serien més protagonistes amb la pilota. I Julián es veu que va anar a diverses pressions i es va trobar com sol. I girava i veia com els migcampistes no l'acompanyaven i tal. I es veu que va saber que l'ordre de Simeone era que els migcampistes no pressionessin. I es va sentir enganyat. És una anècdota, eh?
Mm.
Però llavors, tu creus que entre Simeone i Julián tal hay mucho feeling?
Yo para mí, quiero decir, no ha habido nadie que haya defendido. Yo, en los casi 15 años que lleva Simeone, yo no le he visto volcarse más con un futbolista que con Julián. Yo creo que puedes tirar antecedentes y no tiene que ver nada con la nacionalidad, porque ha habido jugadores argentinos que no han triunfado y no han cuajado en el Atlético de Madrid. Quiero decir, que un jugador al que llamó personalmente, uh-huh, al que buscó personalmente, al que ha estado casi 4 meses sin hacer un gol, al que ha tenido que soportar las caras de Sorloth marcando en todos los partidos y siendo suplente porque le daba la confianza a Julián, lo ha defendido después de las declaraciones del Mundial, cuando fue allí a la concentración a ver a la selección, a ver a su hijo. Lo ha defendido en la pretemporada. Quiero decir, poner algún problema con Simeone o Julián no lo hay. Y Julián, yo creo que más que Julián es Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo tiene un problema personal con Simeone, con el entorno de Simeone y con amigos personales de Simeone. Entonces, no traga a Simeone, pero Julián no ha tenido ningún problema con el Cholo. Eso yo no tengo por qué dudar de tu anécdota. Pero que no es verdad que los mejores números de Julián en un club los ha firmado con Diego Pablo Simeone. Y en torno a él, quiero decir, y tan mal no lo hará cuando al posible destino o al ideal destino de Julián, que es el FC Barcelona, lo ha eliminado en 2 eliminatorias, cara a cara, en Copa y en Liga de Campeones. Por lo tanto, tan mal no lo hará el Atlético de Madrid ni jugará mal. Y juega cada vez mucho más ofensivo y juega cada vez más combinativo. De hecho, fíjate el perfil de jugadores que ha firmado y que van llegando al club. Por lo tanto, yo creo que se puede utilizar a Simeone de paraguas para muchas cosas, pero utilizarlo para provocar la salida de Julián me parece que es absurdo.
Però, home, és veritat que l'aposta de Hansi Flick, diguem-ne, que és molt més ofensiva que la de Simeone, sí. Això és indiscutible, i que Julián ja es va oferir al Barça abans d'anar al City. O sigui, abans d'anar al City, el tio que el va fitxar pel Manchester City li van demanar els contactes del Barça per oferir-lo al Barça perquè ell volia anar al Barça, uh-huh, abans d'anar al City. En fin, veremos cómo termina esta película esta semana. Tala, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Perquè la situació és complicada, i jo entenc que l'Atlético de Madrid estiguin emprenyats amb Julián Álvarez. Possiblement, si això passés al Barça, l'afició també ho estaria amb el seu jugador. Però des del punt de vista del Barça, poques vegades un jugador s'ha mullat tant, en privat i en públic, per fitxar per un equip.
Per això el Barça manté l'aposta per Julián fins al final. Primer, perquè si se'l vaguessin el vol fitxar, i segon, perquè ha de transmetre que no pot deixar tirat el futbolista a aquestes alçades de mercat després d'haver-se mullat tant públicament. I a part, el Barça creuen que ara, després del que va passar ahir, el problema seriós el té l'Atlético de Madrid.
Exactament.
És així. Jo crec que l'Atlético té una situació molt... No sé si aconseguiran reconduir-la, perquè si es queda, em sembla que serà un infern, perquè ara mateix, Julián, veig molt difícil que vulgui tornar a jugar després del que va passar ahir, els companys al tanto amb tot el que està passant, i si marxa, a veure qui portes, però entenc que l'Atlético estigui molest.
Jo no comparteixo la sensació aquesta de que si el Barça pogués pagar 130 milions d'euros ja hauria fet l'oferta.
Ja estic preparats.
L'oferta, moltes vegades l'has de fer al final. Mm. Perquè al final és o ho agafes o et fots.
Sí, sí,
i no tens massa temps per pensar.
Tal com estan ara les cartes, la partida ha canviat i jo crec que el Barça està preparat.
Quants
per
fitxatges ella. Han fet? Mira el de Rivaldo, ultimíssima hora.
L'Atlético s'agafa molt i crec que no només l'afició. Ara el Tala parlava, que el Barça n'ha fet les coses bé. Puc entendre que puguis estar molest, perquè és veritat que a vegades, diguéssim que fan massa públiques algunes declaracions, però el Barça ha fet una oferta. Ha fet una oferta molt gran.
I la resposta que parlava el Tala de madurez, de fer les coses d'una manera madura, després d'aquesta oferta la resposta van ser 3 memes a Twitter. Si alguna cosa no és... Això és madur. El que passa és que a mi em sembla que, sincerament, si al final el Barça fa una oferta i Gilmarín, que és el que està entestat a no vendre'l, cedeix amb el Barça, és la seva dilapidació pública.
Si el mercat d'aquest estiu és que li robes a Rodri al Madrid i portes a Julián
per menys de 150,
que el Madrid va dir que 150 i li van dir que no, és el millor mercat de la història.
És per treure a la porta i de com processuar.
Sí,
totalment. Per cert, no teniu la sensació de que si Ferran hagués acceptat anar a l'Atlético, l'operació s'hauria tancat? El que passa és que ell ha volgut marxar al Paris Saint-Germain?
Home,
hauria facilitat molt.
Un Ferran que ha debutat amb 2 gols amb el seu nou equip, així s'ha narrat a les ràdios franceses.
Attention, Ferran Torres de la surface! Oh, la réduction de l'écart! Position d'enjeu ou pas, non? Le premier but de Ferran Torres!
Bon ballon pour Ferran Torres qui a lancé la chance de rester sur le but parisien!
Et c'est Ferran qui vient relancer le Paris Saint-Germain à la 71e minute de jeu!
Lucas Hernandez, on est à gauche avec Fabien Ruiz qui a mis une galette tout à l'heure à Ferran Torres!
Oh! Anava perdent, el PSG 2-0, va sortir Ferran i va empatar 2-2.
Va entrar en un moment complicat, estava perdent 2-0, com bé dius. El segon és un golarro, com l'agafa de cap, com la canvia de pal, la direcció de la pilota és boníssima. Va jugar de nou, per cert, va jugar com a davanter centre, ja sabem com juga el Paris Saint-Germain, però grans minuts de debut de Ferran Torres. Luis Enrique estava, evidentment, molt content després del partit.
I la pa jugué pa mal, no? I la fe debut... De magnificacis de Fabián.
Quan diu debut, vol dir 2 gols, eh? Estava parlant Luis Enrique.
Són 2 buts, que són
sí,
goles.
Sí, correcte.
But.
Gran partit de Ferran. Això sí, va punxar el PSG, que no està començant massa bé la temporada.
Havia de jugar a casa, i van canviar l'ordre del partit 3 dies abans perquè la gespa del Parc dels Prínceps està impracticable. O sigui, el Paris Saint-Germain Estat de Rennes era al Parc dels Prínceps. I 3 dies abans, com que no es podia jugar allà de lo malament que estava la gespa, van canviar l'ordre i van jugar Estat de Rennes Paris Saint-Germain.
El Parc de les Ranes, ara mismo és.
I va debutar també Araujo, no?
Sí, segona part va entrar al terreny de joc, estava perdent el Liverpool contra el Newcastle, van acabar empatant el partit, no va estar malament Araujo, però ara mateix parteix com a suplent. Van Dijk i Jaquet en principi seran la parella titular.
Són les 12:53, a la 1 la treva, programació d'estiu al Que t'hi jugues, la temporada oficial de ràdio comença ja la setmana vinent, el dia 31 d'agost ja recuperarem les 2 hores de programa. Us recordo per això que aquesta setmana a les 6, dijous, hi ha sorteig de Champions, dijous a les 6, sorteig de Champions, programació especial a la cadena SER, i a les 9 hi ha un Barça Athletic Club que podreu escoltar en directe al Carrusel, amb la narració del Flaqui, al Que t'hi jugues Barça, amb la narració del Bermúdez i els seus personatges. Ara, abans de tancar el programa, endreçarem la resta de l'actualitat, que encara tenim alguna notícia més per desenvolupar que afecta alguns equips catalans.
Que t'hi jugues presenta... L'actualitat del dia.
Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
Bon dia, sí que.
El Sabadell empata a Castelló.
Sí, 0-0 i segon punt de la temporada després de l'empat a la jornada 1 davant l'Sporting.
En futbol femení, aquest cap de setmana comença la Lliga.
El Barça ha acabat la pretemporada invicta, 2 victòries i un empat. El Badalona ha tancat la pretemporada amb un 4-0 davant el Barça B, mentre que l'Espanyol també arriba amb bones sensacions després de guanyar els últims 3 amistosos.
Avui comença a Nova York l'US Open de tenis.
Carlos Alcaraz torna a la pista després de la seva lesió de canell demà al costat de Serena Williams als dobles mixtos.
En motor, victòria de Lando Norris als Països Baixos en Fórmula 1.
L'anglès va acabar primer ahir per davant del líder del campionat Antonelli en una cursa marcada per l'accident i abandonament de Max Verstappen. Fernando Alonso es va colar els punts i va acabar novè, mentre que Carlos Sainz va ser setzè.
I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado. Hola, Borja. Aviam si podem saludar,
bon dia,
Borja.
Sí,
hola, bon dia.
Saludos, Keti Jugas, desde la Vuelta a España. Tercera etapa entre Grusán y Font Romeu, todavía en territorio francés. Hoy la etapa va a finalizar a 20 kilómetros de la frontera con Puigcerdà. Primera llegada en alto, un puerto de primera y el desenlace en uno de segunda categoría con Tadej Pogačar como líder. En esta vuelta en la que ayer Pau Miquel, el ciclista de San Quirze del Vallès, rozó el triunfo, fue segundo por detrás de Matt Brennan en Manosc, en una etapa que va a partir a la 1:10 de la tarde.
Gracias, Borja.
El equipo de Cruzat.
T'ha agradat, president?
Bé, jo també soc de l'equip de Cruzat.
Per cert, estàs parlant ara mateix.
Sí, estic parlant ara mateix.
S'està celebrant l'acte del centenari de la secció de bàsquet i això és el que estàs dient, president.
Entrenadors que ens han fet doncs, que el Barça bàsquet aconsegueixi la glòria. Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme. També doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és doncs,
avui també serà l'últim dia que em veureu.
El defensar i a l'estimar
fins la temporada que ve.
El Barça de bàsquet.
Discurs de Joan Laporta en aquest acte de celebració del centenari de la secció de bàsquet. Després a la graderia del balcó escoltem protagonistes amb els que podrem parlar al llarg del dia a la cadena SER.
Futbol aeri. Futbol amb les mans.
Abans de tancar aquest que t'hi jugues d'estiu, a la retransmissió d'ahir a SER Catalunya el que t'hi jugues Barça vam donar dues notícies. Un al Gonzalo Álvarez sobre l'Espanyol, que està a punt d'incorporar a Brian Zaragoza. Avui volíem trucar-lo, però es veu que va quedar després de la retransmissió per sortir amb un, no sé si bueno, puc dir, un jugador, però no puc dir qui, i ha mort. De moment encara no ha ressuscitat.
El jugador Gonzalo.
Però en tot cas us recalco jo la notícia, us recuadro la notícia, que l'Espanyol està a punt d'incorporar a Brian Zaragoza i en vam donar un altre que ara ampliem, del Girona. On marxarà Gigankov?
A l'Ajax, amb Michel Sánchez. Sí que el Girona acceptarà l'oferta. Són 4 milions fixes i un en variables. Val a dir que el Girona només té el 50% dels drets, per tant, se n'endurà la meitat, però és veritat que era el sou més alt de la plantilla, que està amortitzat. Per tant, és una operació bona pel Girona, sobretot perquè estava en un punt mort, la relació de Gigankov i el Girona. I deixa'm apuntar-te, sí que també molt ràpid, que el Rangers s'emporta a Minsu 10 milions d'euros i el jugador se'n va cap al Rangers.
Gràcies per escoltar-nos. Ara la treva. Demà més que t'hi jugues a partir de les 12. Adeu.
Què t'hi jugues?
Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració.